Segona jornada del Mobile World Congress al recinte de Fira Gran Via, una edició centrada enguany en la robòtica i la intel·ligència artificial. Avui coneixerem algunes de les novetats que presenten les empreses catalanes del sector tecnològic. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquestes novetats. Abans, però, com sempre, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els Mossos d'Esquadra fan un dispositiu a l'Hospitalet i Barcelona contra el tràfic internacional de droga, especialment d'haixix i cocaïna. Han fet 9 entrades, una d'elles al barri de la Florida. Segons fonts policials, hi ha hagut diversos detinguts, però no s'ha especificat el nombre perquè l'operació està sota secret d'actuacions. A l'operatiu han participat 150 agents policials. Sidoni se suma al cartell de Let's Festival que arrenca aquest dijous a la Sala Salamandra. La banda actuarà al concert inaugural al costat de Dorian i Stan Steele i servirà per celebrar els 20 anys del festival. I en esports ens centrarem en el CB l'Hospitalet. En el programa L.A. Can Joc, el seu president Alfonso García ha fet un balanç positiu del seu primer any al capdavant de l'entitat.
Jo principalment és el tema més preocupant sempre és el tema de poder tirar endavant l'entitat. I això és el que hem fet fins al moment. Podem fer en aquest aspecte un balanç positiu.
Les empreses catalanes del sector tecnològic estan aprofitant el Mobile World Congress per donar a conèixer les seves innovacions en robòtica i intel·ligència artificial. En la majoria de casos presenten solucions pràctiques a problemes quotidians.
Unes ulleres intel·ligents per a persones amb baixa visió que donen seguretat en els desplaçaments quotidians. I com ho aconsegueix? Doncs amb una petita càmera que analitza l'escena en temps real i detecta qualsevol risc. Gràcies a la tecnologia de realitat mixta i ajudes d'àudio, el sistema identifica voreres, forats, arbres, escales o qualsevol element que pugui representar un perill. Quan es detecta un obstacle, l'usuari rep indicacions gràfiques en els vidres de les ulleres, així com també senyals sonores que alerten del risc.
Podem dir que tenen dues funcions principals. La primera funció, que és la de detecció d'obstacles, i la segona, que és la millora d'imatge. En la millora d'imatge el que fem és mirar contrastos, adaptacions de llum, brillantors, no? Perquè d'aquesta manera les persones, si tenen algun problema, per exemple, amb els contrastos, que puguin veure millor d'aquesta manera. Tota aquesta tecnologia de realitat mixta i d'ulleres està evolucionant molt, però nosaltres el que estem ara és passant d'un model una mica més gran a un model més petit. Aleshores, el model actual és un model que és molt més petit, més estètic, és com més usable en el dia a dia.
Altres innovacions són una pròtesi dental amb electrònica que permet localitzar-la en cas de pèrdua, a banda també de controlar el temps real d'ús de l'ortodòncia. En l'àmbit de la tecnologia tèxtil s'ha desenvolupat una solució per a una persona que navega en patí i ha perdut gran part de la visió. Es tracta d'una samarreta amb electrònica integrada que, mitjançant vibracions, indica el rumb que cal seguir i la força del vent.
Un tèxtil intel·ligent per tal de poder tenir tota l'electrònica a dintre i que hi hagin els motors que et van vibrant depenent de cap a on vulguis anar, i hi ha un anemòmetre que et diu la direcció de l'aire i la potència de l'aire per poder navegar quan tens problemes visuals. Però ho vol estendre a qualsevol tipus de necessitat. Igual un nen que no sap navegar necessita tenir aquest ajut, doncs se li podria posar.
Amb aquestes propostes, les empreses catalanes demostren al Mobile que la innovació en intel·ligència artificial i robòtica no només transforma sectors econòmics, sinó que també millora directament la qualitat de vida de les persones.
Aquestes i d'altres novetats es poden veure aquesta setmana al recinte de Fira Gran Via. Avui en volem parlar amb el César Córcoles, que és professor dels Estudis d'Informàtica de la UOC i que ens acompanya avui a l'altra banda de la pantalla. Bona tarda, César, i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Bona tarda.
Un any més, en aquesta edició del Mobile pren protagonisme, hem vist aquests dies, la intel·ligència artificial. Quin és el camí que està aprenent tot plegat i què pot suposar en el futur aquesta intel·ligència artificial en el sector de la tecnologia i també de la vida quotidiana?
La intel·ligència artificial, la vulguem o no, ens la menjarem fins a la sopa i ens la trobarem a tot arreu. La tenim en dispositius que ens prometen que saben fer coses i que els hi podem dir que ens reservin hora al restaurant o que enviïn un missatge amb les dades d'aquesta reserva als nostres contactes i aquest tipus de coses. però fins i tot l'estem veient, comencem a parlar de xarxes 6G quan encara no hem acabat de desplegar el 5 i encara això va a porta tancada i són discussions que hem de tenir, però els operadors i la gent de la tecnologia de les xarxes està dient d'implantar intel·ligència artificial allà on siguin les antenes per ajudar a fer una computació. Abans dèiem al núvol i ara parlen a la boira perquè està molt més distribuïda per tot arreu, per exemple.
L'any passat també en parlava, en aquest cas d'una de les preocupacions dels usuaris, que té a veure amb la seguretat i la privacitat. Respecte a l'any passat, hi ha alguns avenços al respecte i en quins mecanismes s'està treballant perquè pugui deixar de ser, en aquest sentit, una preocupació, tenint en compte el que comentaves ara, que la intel·ligència artificial doncs, també doncs, és un valor afegit, però també doncs, a mirar com es desenvolupa tot el tema de la seguretat.
La intel·ligència artificial planteja moltíssims dubtes en quant a consum energètic i empremta energètica, en quant a la privacitat, com dius tu. El que es parla, que ja es va començar a parlar també l'any passat, és de tenir que els dispositius tinguin xips i dispositius que estan capacitats per executar la computació que requereix aquesta intel·ligència artificial dintre del propi dispositiu, sense que vagi al núvol, sense que les nostres dades surtin del dispositiu. Ara bé, això és una mica dubtós, perquè això ja estava en dispositius que es van posar a la venda l'any passat, i el que ens estan dient els fabricants és que quan enquesten els compradors sobre si són conscients de quines coses passen al núvol i si és un factor de compra, de fet, no és un factor de compra, amb la qual cosa, doncs, de moment tenim que sí, que és més segur, que sí, que és més privat i que les dades no surten d'on han de sortir, però clar, ens mengem dispositius que són una mica més cars per tenir aquesta capacitat de computació, que consumeixen una mica més de bateria i que ja ens durava poc, ara encara menys. Hem de veure cap on tiren els fabricants i on tirem nosaltres com a consumidors, que al cap i a la fi tenim una capacitat de vot prou important.
La robòtica també és un altre dels camps de la tecnologia en què s'estan veient avenços. En l'edició anterior parlàvem que la intel·ligència artificial permet dotar d'un servei, per dir-ho d'alguna manera, als robots. Els robots que s'estan veient aquests dies al mobile, cap on estan evolucionant? Què és el que s'està veient?
A mi hi ha una cosa que m'alegra, que és que, tot i que seguim veient molts robots humanoides, i que aquests, insisteixo, els continuarem veient perquè venen molt i criden molt a les càmeres i, per tant, fan venir gent als estants del mobile i, per tant, són interessants, que comença a haver propostes més realistes. A mi m'agrada dir que nosaltres, la humanitat, com a triant robots entre humanoides i no humanoides, en general no ens quedem en C3PO, sinó que ens anem a R2D2, i sembla que comencem a tirar cap aquí amb propostes més realistes, que ens criden menys perquè no tenen aquesta pinta humanoide, però que en molts casos són més realistes i més pràctics.
El mobile també s'ha convertit en aparador, en aquest cas, dels avenços pel que fa a la mobilitat. En aquest sentit, cap a quina direcció s'està avançant tot el tema de l'automoció?
En automoció som força continuistes. Jo crec que no hi ha cap gran revolució. El que veiem és que sí, que volem cotxes autònoms, de nou, com la intel·ligència artificial, molts dubtes, molts riscos, també molts potencials avenços. Falta veure si realment són més segurs o no ho són. Sembla que amb determinats fabricants sí i amb d'altres no tant, o potser és una passa enrere. I està molt relacionat amb el mobile, perquè el cotxe autònom és un cotxe que ha d'estar immediatament connectat i que idealment hauria de parlar tots els cotxes que té al seu voltant per saber què farà tothom i poder-se connectar. I, per tant, volem més cotxes amb més intel·ligència i amb més connexió. I també hi ha de la derivada que si tenim cotxe autònom, tenim pantalles dintre del dispositiu i que aquestes pantalles, hi ha una batalla entre els fabricants del software que normalment anima les pantalles, és a dir, Google i Apple principalment, i els fabricants dels cotxes que naturalment no volen cedir aquest poder, volen tenir el control d'aquestes pantalles i vendre'ns apps i llogar-nos serveis. I això encara és una cosa que hem avançat poc en aquest sentit i que, per tant, encara ho hem de veure, que la batalla, de nou, un altre cop, els consumidors són els que votem i els que comprem, en aquest cas, un cotxe o un altre en funció del que ens ofereix, i tenim una certa capacitat de decisió.
I ja per acabar, també volia preguntar, hem parlat de tot menys de mòbils, de dispositius mòbils, que en el mobile doncs, es parla molt d'intel·ligència artificial, d'aquests robots, automoció, però pel que fa als dispositius mòbils, què és el que estem veient? Si hi ha algunes novetats respecte a l'edició anterior?
Sí, de fet, hi ha més novetats de les que jo em pensava abans de que comencés el mobile. Estem veient noves tecnologies de bateries que ens permeten o bé fer telèfons més prims, i això és especialment important en els plegables que s'estan posant de moda, tot i que uns preus espectaculars, o bé oferir-nos més capacitat i potser algun dia arribar a no haver de carregar el mòbil un cop al dia per tenir-lo disponible, i veiem aquesta tecnologia. I després hem vist alguns fabricants que s'atreveixen a innovar una mica amb els formats i veiem algunes petites càmeres robòtiques que ara mateix són més un prototip que una altra cosa, però que ens permeten tenir estabilitzadors a la càmera i fins i tot telèfons que permeten afegir i treure components, que és una cosa que des del punt de vista de la Unió Europea ens ha d'interessar, perquè se suposa que d'aquí no gaire la Unió Europea exigirà que de nou podem treure-li la bateria al mòbil i canviar-la en comptes d'anar utilitzant la mateixa un cop darrere l'altre. O sigui que, de fet, per primera vegada en 3 o 4 anys hi ha hagut novetats que van més enllà dels dichosos plegables dels que ja comencem a estar una mica saturats.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. César Córcoles, professor d'Estudis d'Informàtica de la UOC, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I seguim a l'informatiu i parlem ara de l'àmbit de successos, perquè aquest matí ha començat un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues a l'Hospitalet i Barcelona. El cos policial està actuant contra una organització d'àmbit internacional que opera entre Catalunya i Itàlia en el tràfic principalment de cocaïna i haixís. Els Mossos han fet 9 entrades entre Barcelona i l'Hospitalet. A la nostra ciutat, una de les actuacions ha estat al barri de la Florida. També hi ha hagut diversos detinguts, tot i que la policia no ha especificat el nombre perquè hi ha secret policial. Al voltant de 150 agents estan desplegats entre efectius de la Divisió d'Investigació Criminal, Sala Central, l'ARRO, la Brimo, la Unitat Canina i la de Drons. I en una altra operació policial, els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la Unitat de Convivència i Civisme de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, ha obert expedients sancionadors a dos bars que generaven molèsties reiterades al veïnat. L'actuació va tenir lloc diumenge en dos locals ubicats al carrer Montseny i Martí Julià. L'operatiu s'emmarca dins el Pla Nautilus per combatre els locals que vulneren la normativa i deterioren la convivència. Se'ls sanciona per funcionar com a after sense llicència, tenir xixa sense autorització i il·luminació no permesa, que demostra que els locals funcionen com a discoteques i per excés d'aforament. En els darrers mesos ja s'han aplicat 15 tancaments temporals a establiments per incompliments greus. I pel que fa a l'atur, l'Hospitalet ha tancat el mes de febrer amb un lleuger augment de les persones sense feina. En total, han estat 11.853 persones que han acabat el mes sense un contracte laboral. Aquesta xifra representa un increment de 174 persones respecte al mes de gener. La taxa d'atur se situa, per tant, a hores d'ara al 8,6%, i si ho comparem amb el mateix mes de l'any passat, la taxa d'atur ha baixat quan se situava en el 8,86% i el número de persones sense feina ha disminuït en 250. La cursa del Mercè, una activitat de l'Institut Mercè Rodoreda del barri del Centre, que combina l'activitat física i la vida saludable i també les relacions entre alumnat d'arreu de la ciutat, ha arribat enguany a la tercera edició.
Enguany, prop de 500 infants i joves del propi centre i de les 8 escoles de primària de la ciutat han participat a la cursa del Mercè. I per trams d'edat han fet un circuit que sortia de l'Institut al carrer Cobalt i passava per la Rambla de la Marina en tots els sentits, fins a completar una cursa de 600 metres en total. A banda de fer esport, hàbit primordial de vida saludable, un altre objectiu era la interacció social.
Sí, em sembla divertit de fer que totes les escoles de 6è vinguin aquí i facin una cursa, i els de primer també. És molt,
m'agrada molt aquesta. Sí, és bonic que estiguem tots junts, encara que no estiguem a la mateixa escola.
M'ha semblat molt guai perquè és com que tots els alumnes i de primer i de 6è doncs poden fer esport i participar.
Em sembla superbé perquè vas coneixent a gent i és superguai i divertit.
Doncs jo trobo que és una activitat bastant xula per fer com a per educació física. Sempre està guai de veure nois d'altres escoles de 6è.
M'ha semblat molt bé perquè podem conèixer nous instituts per doncs, divertir-nos amb els altres nois i a lo millor jugar en un futur amb ells.
Passar el dia divertit i donar una volta és com donar un passeig per la Rambla.
El programa de la cursa del Mercè, l'organització de la qual ha anat a càrrec de l'alumnat de l'ESO, també ha inclòs tot un seguit d'activitats a caire lúdic, com ara coreografies al pati del centre. L'equip docent del Mercè Rodoreda reivindica un esport basat no tant en la competitivitat, sinó en la socialització i la salut.
Aquest canvi de paradigma de no veure l'educació física com una competició, sinó enfocada a salut, no? Veure que és un bon hàbit, que fomentem un hàbit que és l'esport i influeix directament la salut, i canviar aquest rol de competir i guanyar per compartir, per guanyar qualitat de vida, guanyar salut.
I tot i que l'esperit de la cursa del Mercè era social i lúdic, també hi ha hagut lliurament de premis. Des de l'Institut Mercè Rodoreda tenen confiança que la cursa, que ja va tenir certa solera, s'acabarà consolidant com una cita social i esportiva de referència en el calendari educatiu de la ciutat.
I aquest divendres els cinemes Filmex Gran Via 2 projecten La veu de Hind Rajab, un film que denuncia els crims de guerra a Palestina. Es tracta d'una sessió solidària en col·laboració amb la Creu Roja.
¿Puedes decirme tu nombre completo?
Hola, mi nombre es Amanda.
¿Con quién estabas en el coche?
Con Agnes.
Són gravacions de la trucada que Hind Rajab, una nena palestina de 6 anys, va fer a la Media Lluna Roja el gener de 2024. Rajab estava al cotxe amb la seva família, fugint de la ciutat de Gaza, quan el vehicle va ser interceptat i atacat per l'exèrcit israelià. Dies després de la trucada, es van trobar les restes dels cossos de Rajab, la seva família i els dels dos professionals de la salut que es van desplaçar al lloc dels fets en ambulància. La història, amb els àudios reals de les trucades, s'explica a la pel·lícula La veu de Hind Rajab, que divendres a 7:15 es projectarà als cinemes Filmex Gran Via 2 en una sessió solidària en col·laboració amb la Creu Roja. Part de la recaptació es destinarà a donar suport als projectes de l'entitat a favor de les persones més afectades per la violència i la guerra, una feina que el president de la Creu Roja de l'Hospitalet ha posat en valor.
És una feina que és més necessària que mai i sobretot en una situació com l'actual, que cada vegada hi ha més conflictes i cada vegada, bueno, no solament hi ha més conflictes, sinó que la població cada vegada està en una situació de més vulnerabilitat i sobretot una falta del compliment dels drets humans, del dret internacional humanitari, que jo crec que cada vegada està en una situació cada vegada més conflictiva.
La veu de Hind Rajab va rebre una ovació històrica al Festival de Venècia i es va emportar el Gran Premi del Jurat. Dirigida per la tunisina Kouter Benhania i produïda per Brad Pitt i Joaquin Phoenix, entre d'altres, el film està nominat a millor pel·lícula internacional als Oscars, que s'entregaran el proper 16 de març.
Sidoní s'assuma al cartell del Let's Festival que comença aquest dijous a la Salamandra. La banda actuarà al concert inaugural al costat de Dorian i Stan Steele, un concert que servirà per celebrar els 20 anys del festival. A partir d'aquí, fins al 28 de març, una trentena de músics actuaran a la Salamandra, l'Oncle Jack i la Sala River. Recordem que els primers concerts del Pumarejo s'han suspès o traslladat per l'ordre de tancament que pesa sobre el local. La sala Claret Pomel acull l'exposició de l'artista Estarina Zarrillo, on s'hi pot trobar un recull de la seva obra en esmalt ceràmic. La mostra es pot visitar fins a finals d'aquest mes de març.
Darrere aquests àngels d'ales trencades hi ha una crítica a la guerra. La seva autora, l'artista italiana Estarina Zarrillo, hi va començar a treballar quan va explotar el conflicte a Ucraïna. La seva obra es caracteritza per tenir dues lectures. Darrere els esmalts brillants i una estètica seductora s'hi amaga una denúncia social.
Mi intención es dar una imagen muy bonita, que al principio cuando ves estos colores muy pop, muy agradables, pero en realidad cuando miras bien, que ya lo verás, siempre hablan o de guerra o de conflictos o de revanchas, de derechos civiles y eso. Siempre todo escondido detrás de una ironía y de una belleza.
Zarrillo treballa principalment en esmalt ceràmic, creant aquestes peces de grans dimensions fetes de rajoles que converteixen objectes tradicionalment domèstics en una superfície crítica. De fet, el nom de l'exposició, Cecine Pa-en-Bar, neix de la confusió entorn a una peça artística que va acabar convertida en barra de bar durant una inauguració. Un gest també cap a René Magritte i la seva reflexió sobre la representació.
Hay varias cosas detrás de este título. Uno, que en una inauguración acabó todo el mundo con el vaso arriba, entonces era esto. Y luego, claro, hay un guiño porque en realidad, claro, como él puso en duda, puso en el concepto de la imagen o la realidad. Entonces hay un poco un juego de que no es una barra de bar, no es design, pero es arte, ¿sabes? Entonces ahí está aquesta dualitat.
Hi ha pocs artistes que treballin amb la ceràmica com ho fa ella, no? El que més m'ha agradat, bueno, alguns ja els havia vist, però és aquella Marilyn d'allà al fondo, que em sembla espectacular.
Bueno, hi ha com una, a darrere, com una intenció de dir el món en el que vivim està una mica fotut. I després aquesta cosa tècnica de les rajoles, que són rajoles com de ceràmica, convertides en una pintura, ho trobo molt, molt xulo, molt interessant.
La mostra es pot veure fins al 31 de març a la sala Claret Pomel.
Enguany es compleixen 100 anys de l'arribada de Rafael Barradas a l'Hospitalet. A proposta del PP, el darrer ple municipal es va aprovar per unanimitat realitzar actes commemoratius a la ciutat per retre homenatge a aquest pintor avantguardista. Va arribar a l'Hospitalet el gener del 1926 i s'hi va estar gairebé 3 anys, fins a l'octubre del 1928, quan va tornar ja molt malalt al seu país, l'Uruguai. Allà moriria pocs mesos després. Barradas va ser protagonista de les avantguardes pictòriques de principis del segle XX a Europa i va ser un dels seus introductors a Espanya.
Rafael Barradas va viure de primera mà el futurisme, el cubisme o el dadaisme, moviments artístics que va copsar a Milà i París abans d'arribar a Espanya el 1914, on va crear els seus estils propis, com el vibracionisme. També va influenciar d'altres artistes, alguns de tan importants com Salvador Dalí. A l'Hospitalet arriba el gener del 1926, després d'un desencís amorós a Madrid amb la primera actriu del Teatre Eslava, Catalina Bárcena, i de perdre el seu treball a la companyia, on feia figurins, decorats i retrats per als cartells. En tornar a Catalunya, busca un lloc més adient per a la seva fràgil salut i més econòmic que Barcelona, i arriba a l'Hospitalet. Aquí ja es va reconèixer la importància de Barradas l'any 1993, quan la primera retrospectiva de la seva obra va visitar la nostra ciutat, a més de Saragossa i Madrid. Avui, a un segle de distància de la seva presència i a 3 dècades d'aquella retrospectiva, hi ha un carrer i un centre cultural amb el seu nom. També el museu posseeix algunes obres seves, però malauradament no s'exposen per qüestions tècniques.
El Museu d'Hospitalet, com tots els museus, té més del 90% dels seus fons en reserves, reserves que són magatzems adequats per conservar aquestes peces a llarg termini, que aguantin moltíssims anys. Quan es fan exposicions es trien quines peces es mostren, però sempre en queden moltes més en la reserva, que això no vol dir que estiguin inutilitzades. Aquestes peces es presten per a exposicions. Ara mateix sortirà un quadre de Barradas que anirà a una exposició a Mollet sobre les galeries del Mau, o es consulten per part d'investigadors.
Rafael i la seva família van viure al carrer del Porvenir, que avui es diu Josep Maria de Sagarra. Va fundar allí una tertúlia d'artistes i literats coneguda amb el nom de Teneillo. Per ella van passar intel·lectuals destacats, com el poeta Federico García Lorca o el mateix Salvador Dalí, que van deixar la seva empremta al llibre de signatures que van crear els tertulians per solemnitzar les reunions. Per suposat, Rafael també va participar de la vida cultural barcelonina, fent exposicions i acollint les celebritats que visitaven la capital catalana. Des d'ara i fins als propers 3 anys vivim, doncs, el centenari de la presència de l'artista uruguaià entre nosaltres. Al Museu de l'Hospitalet ja es plantegen commemorar l'efemèride.
Ens agradaria commemorar el centenari de la marxa de Barradas de l'Hospitalet l'any 28 i després la seva desgraciada defunció al cap de 2 mesos de tornar a l'Uruguai. I aprofitar per posar en el mapa, altra vegada, l'Hospitalet en el mapa de la història de l'art.
Barradas va posar l'Hospitalet en el mapa de les avantguardes artístiques europees de les primeres dècades del segle XX. A canvi, va rebre això que ens va deixar escrit en una carta al seu amic pintor Joaquín Torres García i que un segle després la tecnologia permet que ens ho recordi ell mateix.
Yo viví muy feliz y muy contento en ese Hospitalet. Y todos los míos estuvieron también muy contentos.
Al febrer de l'any passat, del 2025, va entrar l'actual junta directiva del CB l'Hospitalet. Un any després, el seu president, Alfonso García, ha fet balanç d'aquests primers 12 mesos.
Ordre, creixement, decisions valentes, consolidació institucional... Són paraules extretes de les xarxes socials d'Alfonso García, president del CB l'Hospitalet, amb les quals definia el primer any de mandat de l'actual junta directiva del club. una entitat històrica de la ciutat i que ara tracta de fer balanç entre la part esportiva, social i econòmica.
Avui en dia portar no solament al Club Bàsquet Hospitalet, sinó qualsevol entitat esportiva a qualsevol joc de la geografia catalana, espanyola, és tot una aventura. Jo principalment és el tema més preocupant sempre és el tema de poder tirar endavant l'entitat i això és el que hem fet fins al moment. Podem fer en aquest aspecte un balanç positiu.
Però a ningú se li escapa que el primer equip masculí s'emporta bona part dels focus d'atenció. Un conjunt que esportivament té opcions intactes de pujar a segona fe, però que cal recordar, fa dues temporades va haver de renunciar a la categoria que li corresponia per temes pressupostaris. Els dubtes són clars i lògics. En cas de pujar, es podrà fer front a les despeses de segona FEB?
S'ha d'estudiar perquè al final, si et fixes, cada vegada a la segona FEB hi ha equips que es van retirant, que no poden continuar. I s'està fent una demografia, no?, que és molts equips valencians, pocs catalans, no?, perquè ara mateix solament està el Mataró, la Bisbal, el Salou, però bueno, s'ha de ser optimista, no? Si, jo també penso, si em posen 10 equips de València i 3 de Catalunya, ja està fet, per exemple.
Passi el que passi, el que ningú pot esborrar és la història i la transcendència d'un seu l'Hospitalet que continua sent una part essencial en el mapa esportiu de la ciutat. Esperem que, arribat el cas, l'esport i el pressupost, aquesta vegada, s'hi s'entenguin.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Unes ulleres intel·ligents per a persones amb baixa visió o una pròtesi dental amb electrònica integrada que permet localitzar-ne en cas de pèrdua són algunes de les novetats que presenten les empreses catalanes al Mobile World Congress, una edició enguany centrada en la robòtica i la intel·ligència artificial. Els Mossos d'Esquadra fan un dispositiu a l'Hospitalet i Barcelona contra el tràfic internacional de droga, especialment d'haixix i cocaïna. Han fet 9 entrades, una d'elles al barri de la Florida. Segons fonts policials, hi ha hagut diversos detinguts, però no s'ha especificat el nombre perquè l'operació està sota secret d'actuacions. A l'operatiu han participat 150 agents policials. Sidoní s'assuma al cartell de Let's Festival que arrenca aquest dijous a la Sala Salamandra. La banda actuarà al concert inaugural al costat de Dorian i Stan Steel i servirà per celebrar els 20 anys del festival. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.